Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Has de fer alguna cosa que t'apassioni, perquè si no, no tindràs la perseverança per dur-ho a terme. Comencem aquest diumenge amb una de les frases que ens agrada, la Revolució de Catalunya Ràdio. Heu pensat vosaltres en aquesta reflexió? De moment, a nosaltres ens agrada molt saber cap a on va el nostre món en molts sentits, i avui ens acompanyaran quatre grans convidats. Motiu número 1, avui cara a cara entre els productors de televisió Carles Torres i Tono Hernández, productors executius de dos èxits televisius com Joc de Cartes i Eufòria de TV3. Cap a on va la televisió? Té llarga vida per endavant o està tocada de mort? Número 2, un empresari que ve amb força i que està arribant molt lluny, tant que no sembla que tingui límits. José Elías, un emprenedor català amb més de 17.000 treballadors. I a la Masterclass de Santiago Niño Becerra analitzarem els quatre possibles escenaris de crisi econòmica que ens han explicat i dels quals han opinat centenars d'economistes de tot el món. Val la pena escoltar-ho. Com sempre, també ens podeu trobar a les xarxes socials, ja sabeu, a Twitter, a Instagram, a Facebook. Comencem, ara sí, a revolucionar-nos. Diuen que els joves ja no miren la televisió, que ni tan sols miren la programació a la carta, que ja només els interessa TikTok o YouTube. Això és així? Quan desaparegui la generació que ara té més de 30 anys, també s'acabarà un mitjà de comunicació que segurament ha estat el més important del segle XX? Cap a on van els continguts audiovisuals? Tenim moltes preguntes i ganes que les responguin Carles Torres i Tono Hernández, dos productors de televisió que saben com es construeix un èxit d'audiència. Ho han demostrat amb Joc de Cartes i Eufòria, dos programes de molta audiència a TV3. Un fort aplaudiment per Carles Torres, de la productora Magnolia, Tono Hernández, de la productora Veranda. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
Esteu molt bé?
De moment, molt bé.
Així m'agrada. Pregunta directa pels dos. TV3, Televisió Espanyola o Telecinco, existiran d'aquí 30 anys? Tono?
No ho sabem. Hi ha moltes teories que diuen que no, però d'altres que és possible que s'adaptin, que sàpiguin llegir el comportament dels seus espectadors, que s'adaptin a l'era digital i que coexisteixin amb les plataformes.
Carles Torres, estàs d'acord amb el que diu el Tono?
Jo crec que TV3 sí, les altres dues no, tal com les coneixem avui.
Ah, sí?
Ho sento, eh? Escombro cap a casa, però...
I per què TV3 sí i altres d'àmbit estatal no?
Doncs perquè és una pública i em resisteixo a creure que les televisions públiques desapareixeran. Uh-huh. Que podria ser, eh? Vull dir, jo no tinc la bola de vidre perquè, entre altres coses, si jo sabés cap on va la tele, suposo que el Tono deia el mateix... No estaríem aquí explicant-ho.
Evidentment. Hi ha una cosa, si em permeteu, que la televisió generalista, la televisió clàssica, com la coneixem, té la força del directe, de connectar-nos en societat, en tribu i generar esdeveniments. Uh-huh. La televisió del futur també tindrà moments de directe, segur. Quan hi ha un gran esdeveniment, hi som a mirar la televisió.
Per exemple, amb la mort d'Elisabet II d'Anglaterra, la Terra, no? Ha estat un exemple, no?, d'aquests directes. De seguida parlarem d'aquests grans èxits, Joc de Cartes, Eufòria, però abans us pregunto, les plataformes com Netflix, Amazon, Prime, HBO, serien el futur o també seran superades per TikTok i YouTube, no? Com a grans productors, on veieu l'audiència a les televisions que diem convencionals, en les plataformes, en les xarxes socials?
A veure, jo crec que hi ha un consum molt diferenciat per edats i això, doncs, la piràmide d'edats, diguem, doncs s'anirà modificant amb els anys, i jo crec que a les plataformes els queda llarga vida, perquè realment és una forma d'entrar continguts, sobretot de ficció, a les cases, molt, molt potent, no? I es veu amb les dades de seguiment que tenen totes les OTTs, no? Que se'n diuen les plataformes. I l'altre, jo veig un consum més associat a una edat més jove. No, no crec que el consum d'aquest tipus de serveis, diguéssim, a través del mòbil, arribi a interessar a totes les franges d'edat.
Tono, estàs d'acord amb el Carles? Avui, des de la distància, el Carles a Madrid i el Tono a Barcelona.
Sí, estic d'acord. És cert que el consum cada vegada és més fragmentat, és fragmentat per edat, per estatus socioeconòmic, per molts criteris, i és possible que les plataformes també evolucionin, és possible que les plataformes també s'adaptin als directes, també es llencin a fer emissions en directe, i no sabem si les plataformes evolucionaran cap a un supermercat digital en què, en lloc de fer-nos de diferents plataformes, això acabarà sent insostenible i pagarem per cada contingut que consumim.
Per tant, anirem també més al consum de la televisió o de la plataforma per subscripció, no? Com augmentarà la subscripció?
Veurem si és sostenible aquest augment de subscripcions o pagarem simplement per cada producte que consumim, independentment de qui ho produeixi.
Clar, a vosaltres no us faltarà feina, s'assagiran fent continguts audiovisuals, però us heu preguntat als dos, ja que feu programes de gran èxit, per què els joves prefereixen veure, com us deia, TikTokers o YouTube parlant a càmera, que grans programes molt més cars i amb molta més producció. Perquè, clar, produir de l'altra manera és molt més econòmic, no? Per què els joves no els agrada tant obrir? Avui ha vingut un convidat que m'ha dit: mira, el meu fill no sabia obrir la televisió. I no és broma, m'ha dit això, Carles, avui.
A veure, jo crec que també és lògic que la gent jove busqui continguts menys convencionals. És a dir, ja el sol fet que els teus pares vegin una cosa ja és motiu suficient com per no veure-la. I això cada vegada anirà a més, perquè també al darrere d'això hi ha uns interessos comercials que fan que cada vegada els interessos, diguéssim, de continguts de cada franja d'edat, de cada classe social, probablement també de cada territori o de cada tipus de ciutat en la que es troben, es vagin sectorialitzant més, no? És a dir, no m'estranya gens que els que tenim a casa gent d'aquestes edats, doncs ja sabem com funcionen i sabem que busquen sempre continguts alternatius, i a ells els agrada molt descobrir coses. Això és una cosa que nosaltres sempre hem rebut els continguts d'una manera més passiva, i ells neixen amb aquest esperit de buscar. Jo crec que és molt menys, és una feina molt menys, diguéssim, de buscar, o sigui, de buscar ben bé no és, perquè jo crec que els continguts també són, clar, molt previsibles, també en aquestes plataformes, no?
Buscar, estàs d'acord que els joves volen buscar novetats?
Evidentment, busquen el que parla el seu llenguatge, com deia el Carles, i veurem si els que consumeixen TikTok, ara que tenen 12 anys, que consumiran quan en tinguin 30.
Señoras y señores, vamos a poner un ejemplo.
¿Cuál es el nombre del futbolista? Play Quiz. ¿Sabes cómo se llama?
¡Cago en tu puta madre! Tiene opciones. La pregunta va a ser...
El coneixeu, no? Qui és? Ibai Llanos.
Ah, d'acord. No el reconeixia per la veu, ara.
I té aquest noi perquè milions de persones el segueixi. Us sou conscients que si li proposeu fer un programa de televisió us diria que no li fa cap falta? Quina reflexió us porta aquesta realitat, o no?
Doncs que, com cada vegada les audiències televisives són més fragmentades, els sous que es poden pagar a la televisió no arriben al que pot arribar a ingressar el senyor Ibai. Aleshores, jo crec que una gran raó és l'econòmica. No sé si el Carles està d'acord.
Carles, estàs d'acord amb el que diu?
Totalment, totalment. Ell, a més, controla un llenguatge i el controla molt bé, però no és el mateix controlar aquest llenguatge per les vies en les que ell, diguéssim, s'ha guanyat un nom, que entrar, per exemple, a la televisió convencional, que té uns altres cànons.
Molt bé. De moment això és el futur, però ara volem parlar amb vosaltres del present, i el present de les audiències de la televisió se les enduen moments com aquest. Oh, no, coneixes aquesta veu?
Ets triquellista, Chantal Llavina?
Molt.
Sí, t'he enganxat.
Sí, sí, jo però puc dir-ho, eh? Preferia que guanyés el triquell que la Mariona.
Ets triquellista.
Sí.
Triquitim.
Tu no et pots mullar, si t'ho pregunto.
Però puc mullar, jo he enamorat de tots.
Eufòria s'ha convertit en tot un fenomen. Els joves s'han tornat a enganxar a la televisió convencional amb aquest concurs. Va omplir el Sant Jordi dues vegades amb cançons com aquesta. Fora, he de confessar també, oients, em sembla que ho vaig explicar jo mateixa, també sóc espectadora d'Eufòria TV3. La meva filla de 7 anys va anar al Sant Jordi a ballar i a cridar com moltes famílies. Per què creieu que ha enganxat tant, no? I aquest èxit que s'ha convertit en èxit a la televisió i omplir dos Sant Jordis?
Jo crec que ha coincidit el moment, els ingredients i com ha anat tot per a que es convertís en un fenomen. Els programes són fórmules químiques que a vegades t'hi falta un ingredient i si no hi és no et funciona, per molt que l'hagis preparat amb tot el carinyo i el més professionalment possible. Hi ha coses del fenomen que costen d'explicar.
Clar.
Quan és un fenomen, doncs, conflueixen moltes coses.
Ja segona edició, sé que sí. Quan serà? Perquè m'ho estan preguntant. Sobretot moltes filles, la meva filla. Quan serà aquesta edició?
No puc dir encara, però encara ho estem debatent a les reunions. O sigui que
s'està encara treballant.
S'està treballant. S'està treballant per fer-la.
Molt bé. Per potenciar-la, enganxar l'audiència també per les xarxes socials. No ha estat important, també, no? Que a part de treballar un programa com a tele, nosaltres que parlem de la revolució digital, també heu tingut en compte altres plataformes, no?
Sí, ho hem tingut molt en compte per parlar també el llenguatge dels nens i dels adolescents i dels joves en general. Pensàvem que no podíem tenir gent de 40 anys pensant com havien de ser les xarxes del programa, sobretot els TikToks, els Twitch, que ho consumeixen gent molt jove. Aleshores hem constituït un equip molt jove i amb moltes ganes i molt talent, i crec que ha sigut un ingredient per a donar més narracions, per tenir més informació als molt cafeters, els que volien saber-ne molt del programa, sabien que les xarxes podien tenir molt més contingut.
Carles, ara parlarem de joc de cartes del teu programa, però vull que valoris tu Eufòria, és a dir, com a productor executiu, avui que tens el Tono davant, què li diries? Quins són els ingredients perquè creus que Eufòria ha funcionat?
Jo crec que el Tono s'ha deixat en el més important, que és que està ben fet, no? Això s'ha de posar en valor, perquè és un programa que està ben fet i aquí sí que en televisió les xifres no enganyen, vull dir que si tens audiència és que està ben fet el programa, perquè si no la gent no et veu. També pot passar a vegades que estigui ben fet i no et vegin, això també vagi per davant, però en aquest cas el que no passa mai és que una cosa mal feta et vegi, per entendre'ns. I bé, Eufòria està ben feta, és evident que han sabut tocar una sèrie de tecles que han sonat bé, i jo me'n vaig alegrar molt quan va haver-hi els primers resultats, perquè per mi és símptoma de que la televisió està viva, de que TV3 està en una progressió positiva i que jo penso que, en fi, que això pot representar feina per tots els que ens dediquem a això, i obre una miqueta també el ventall a l'hora de plantejar formats a les televisions, perquè moltes vegades els directius de les televisions són molt conservadors en els seus plantejaments, i TV3 està demostrant ser valenta amb aquesta mena d'apostes que està fent.
Les verduretes jo possiblement no les veig posat.
Hem hagut de ser una mica més crítiques.
Algú està jugant.
És un restaurant per tornar-hi o per no tornar-hi?
Jo personalment no hi tornaré.
Què té joc de cartes, Carles, que fa que també triomfi temporada rere temporada amb l'audiència, no? Ja funcionava en altres països, i explica'm la fórmula d'èxit a la televisió, quina seria?
Bueno, joc de cartes és un molt, molt bon format, nosaltres ja, com que ho he dit abans amb el Toro, també ho dic, que l'hem fet, l'hem fet bé, perquè si no...
Ah, està molt ben fet, però... molt ben fet.
Després el Toro valorarà també a l'altre programa.
Vale, vale. Però no, és un molt bon format que ha funcionat, com has dit, a altres països, a França, a Alemanya, sobretot a Itàlia. Nosaltres ens hem fixat molt en Itàlia i en França, perquè són països germans i on la gastronomia té un pes a la societat similar al nostre, i jo crec que doncs, també TV3 va tenir la intuïció de que això podia funcionar, i efectivament els catalans som uns malalts de tot el que sigui menjar, descobrir llocs, comparar, i també una miqueta del safareig que acompanya el format, que a mi m'agrada dir que és un reality molt més que molts altres programes que et porten aquesta etiqueta, perquè nosaltres treballem amb vímets de realitat tota l'estona. És a dir, nosaltres, els concursants, són gent que defensen el seu negoci, el seu projecte de vida, i les coses que passen al programa són les coses que passen a la gravació. Nosaltres ni fomentem, ni provoquem, ni creem aquestes situacions de tensió, sinó que simplement és el que passa quan hi ha competència entre diverses ofertes.
Clar.
I també el format està molt ben pensat perquè la gent es retrati. És a dir, tu quan has de puntuar a la teva competència, és un moment en què et veus cara a cara amb tu mateix, no? I aquí és quan hi ha aquest debat intern en el qual se sotmeten cadascun dels concursants de joc de cartes.
Tono,
alguns se'n surten millor que altres.
Tono, tu que portes Eufòria TV3, ara toca valorar també la feina de joc de cartes. Per què funciona? Quina és la fórmula de l'èxit i de l'audiència?
A part de que està molt ben fet, perquè mira que hi ha edicions internacionals de joc de cartes, jo crec que l'edició de TV3 és la més ben feta, la més rodona, la més de prime time. La que té més ingredients, que realment deixa satisfet l'espectador. I el que comentava el Carles, abans de Joc de Cartes semblava impossible que TV3 emetés un reality, i la valentia ha estat fer-lo i fer realment un reality pur, en què coneixem els personatges, veiem un dibuix de personatges molt ben fet que ens atrapa i que volem veure com evoluciona, i després hi ha el factor també de la proximitat d'aquells restaurants, de conèixer i de saber que tens la possibilitat d'anar-hi un dia.
Uh-huh. Tono, la gent que ara ens escolta, els oients, a vegades es queda més amb la cara dels presentadors, dels concursants. Explica la teva feina. És a dir, quan es pensa una gala d'Eufòria i surt el jurat valorant els concursants, les cançons, la teva feina és triar les cançons, com tot el procés de la gala és teu, Tono?
La televisió és una feina sempre d'equip. O sigui que
sí,
els productors executius, directors, sí, som a tot arreu, aleshores per un costat hi ha la reunió de repertori i allà estem unes quantes persones decidint quina és la millor cançó per aquella gala, per aquell concursant, i com queden totes juntes. La feina de televisió mai es pot dir que sigui d'autoria, perquè si no tinguéssim uns bons equips no ens en sortiríem, i són claus envoltar-te d'un bon equip, i que jo afegiria que es porti bé, que es creï bon ambient, això fa que després es noti la pantalla. Jo crec que és una de les coses que un director ha de fer, crear un bon ambient i fer que treballar en aquell programa sigui el millor que et pugui passar, que sigui realment, a part d'una feina, ha de ser una vocació, i tu has de passar bé fent-ho.
A més, vosaltres, un dels temes que també vau tractar molt bé és el tema de l'homosexualitat, bisexualitat, no?, entre els joves, que potser se'n parlava poc a TV3 i de sobte es va fer una gran bandera, no, Tono?
Vam tractar la diversitat. Tractar la diversitat a molts temes. Nosaltres no hem burxat els concursants perquè contessin res. Ha sortit molt naturalment. De vegades ho contaven el que volien, perquè venia a to amb la cançó, però ha sigut perquè els concursants que ens van agradar i que ens van enamorar al moment de fer el càsting, doncs han sigut els que han sigut. I hem tingut des de homosexuals, bisexuals, heterosexuals, masculinitats fràgils, persones no binàries, i ha sortit d'una manera molt natural. Jo crec que això s'ha notat també, no? No és que busquéssim una representativitat d'un col·lectiu o d'un altre.
Uh-huh. Programes, avui parlant d'Eufòria TV3, Joc de Cartes, també podríem estar parlant del Foraster o de Crims, no? Abans dèiem amb el Tono, clar, un programa fa molta audiència, oients, també a vegades quan acabarà la gent jove que la mira des dels 6 als 80 anys, no? Per tant, Carles, aquesta seria la fórmula de l'èxit, que un programa tingui un contingut que agradi a tota la família, i què en direu que creieu que busca l'espectador també avui en dia? Carles.
Sí, aconseguir això és la quadratura del cercle i és el que busquem tots, des dels creatius de les productores, les cadenes, els directius de les cadenes. I també un altre motiu per alegrar-se de l'èxit d'Eufòria és que què més voldríem tots nosaltres que tornés aquesta tendència de veure la tele en grup, no? De veure la tele en família, perquè això reforça molt el caràcter d'esdeveniment, no? És a dir, quan hi ha una cosa a la tele que tu l'estàs esperant i que tota la família està esperant i que es comenta en família, crec que és una manera molt bonica de recuperar aquest mitjà de comunicació de la manera com el vam conèixer nosaltres, no? Que nosaltres ens vam enamorar de la tele justament perquè era un factor de cohesió familiar, no de disgregació. No sé, em sembla que no t'he contestat al final,
sí,
de la pregunta.
Sí. Sí? I què busca avui en dia l'espectador, em diríeu, eh? També què busca l'espectador avui en dia? Passar-s'ho bé?
L'espectador busca... Disculpa.
No, perdona, anava a dir que això és la pregunta del milió, eh? Vull
sí,
dir que...
sí.
Tono, si ho saps, no ho diguis i després em truques.
Qui busca l'espectador?
No sabrem mai prou. De vegades li donem el que pensem que està buscant i no ho consumeix. De manera... Enllaçant amb el que deia el Carles, l'espectador vol veure televisió ben feta i sentir que allò que està veient està bé. Que aquell programa està ben fet, que té cara i ulls, que li aporta coses.
Molt bé. Hem d'acabar. Tindrem segona temporada d'Eufòria. Encara no pots dir cap data, ni m'has avançat res, cap res.
La tindrem.
Bé, però hi seran tots, vull dir que això ho tindrem, la tindrem aviat, no? Molt bé. I també gràcies també al Carles Torres per la seva participació avui al programa Joc de Cartes de TV3. Un petó ben fort des de Madrid. Gràcies.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I és clar que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona. Tell me something, girl. Are you happy in this
modern world? Or do you need more? José Elías, bona nit, benvingut al Revolució.
Bona nit, què tal?
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Molt bé. Estic contenta que tornis al programa. Haig de confessar que tinc debilitat per aquest home. El vaig entrevistar ara fa mig any a la ràdio, fa uns mesos al Som Revolució de TV3, i sempre aprens coses al seu costat. Ja el coneixeu, un empresari català que té més de 17.000 treballadors, 175 empreses. Per tant, és un exemple d'emprenedor que és fantàstic al Revolució 4.0 i, a més, perquè també està en el món de la tecnologia. Dius, jo sóc un empresari de la vida real. Avui et pregunto, hi ha masses empreses i masses polítics que viuen en la irrealitat, José Elías?
Home, doncs mira, jo crec que les empreses no poden viure la vida real perquè definitivament el mercat els posa al seu lloc, i crec que hi ha molts bons polítics, però crec que toquen poc de peu a terra moltes vegades. O sigui, crec, l'altre dia vaig anar a veure a un parell de polítics i estaven a la planta 11 i crec que es van quedar a la planta 11 a la conversa.
Clar. Parlarem de diferents temes, de la crisi, també del tema de l'energia que ens preocupa, i tu dius que, José, s'ha de tenir sentit comú pels negocis, per tant, falta que la política i els empresaris no tinguin més sentit comú, no? Ara, què és el que més et preocupa de la situació actual i d'aquesta crisi econòmica que vindrà?
Home, jo crec que la crisi econòmica no vindrà, jo crec que ja hi som.
Ja hi som?
Jo crec que fa un any que hi som. Crec que estem al mig d'una guerra energètica. Crec que és un format de guerra que no havia existit, però crec que és molt contundent, no? En el seu... amb la seva essència, no? Perquè al final, si et fixes, qualsevol producte, fins i tot la carn, els aliments, tot, depèn d'una part molt important de l'energia, no? I clar, això està generant una inflació molt bèstia, i jo crec que la gent no és conscient, perquè sortim d'una pandèmia i teníem moltes ganes de sortir i d'aprofitar doncs, la bona vida que es viu aquí, però crec que tenim un problema molt, molt gran que ens passarà per sobre, sí.
De l'energia, no? És el problema més greu que haurem d'encarar les empreses, també és aquest preu de l'energia, no? Hi ha empreses, bancs que estan pagant una molt alta. Hi ha solució, et pregunto? Anem tard, vull dir, dius que fa uns anys que s'hauria d'haver limitat la dependència del gas rus. Quina és la teva opinió en aquest sentit?
Home, jo... aquí hi ha una evidència que és molt clara, no? A Europa, nosaltres venem energia des de Tarifa fins a Varsovia, amb la qual tenim una foto bastant realista de lo que passa a tota Europa, i hi ha dos grans batxineres, no? Una a Rússia i una altra a Espanya. Catalunya, Espanya, podrien proveir d'energia a la resta d'Europa, no? Llavors, jo crec que els polítics no toquen de peu a terra a vegades. No, jo el que em queixo és que no aterren les idees, no? I no es fa una planificació de lo que volem ser d'aquí un temps, no? I jo crec que l'energia és una troncal que hauria d'haver un pacte nacional, i hauria d'haver un acord global que volem ser d'aquí uns anys amb el tema energia a Espanya. Perquè hi ha un problema a partir dels Pirineus, que és que no hi ha recurs ni fotovoltaic ni eòlic. Llavors, tenim la gran possibilitat de canviar el nostre paradigma d'aquí un temps, i ara hem de decidir si volem ser Marroc o volem ser els Emirats.
I com ho fem, no? Quina seria la teva fórmula que avui mateix posaries en marxa per solucionar aquest problema, no? No sé si hem de fer energies renovables tots, plaques solars, és a dir, com ho canviem, això? Perquè, clar, els ciutadans, tothom vol pagar menys. Ja paga la hipoteca, no vol pagar tant ni per la llum ni pel gas.
Bueno, és que no estem parlant només de pagar menys. Estem parlant d'una societat que pugui viure amb moltes més avantatges que la resta d'Europa, no? O sigui, si tu baixes el cost de l'energia a Espanya i a Catalunya, obtindràs una part de l'escandall de tots els productes que et baixarà molt, amb la qual ninguna empresa que gasti energia, pràcticament totes, es posarien a Alemanya poguent-se posar a Tortosa, saps? Uh-huh. I això t'arreglaria molts problemes. T'arreglaria problemes d'atur, t'arreglaria problemes de cotitzacions a la Seguretat Social, i no és només pagar menys a les empreses d'aquí, sinó ser molt més competitius, no? Llavors, jo et posaré un exemple que és molt... A mi em va xocar molt quan me'l van explicar, no? Que és l'exemple de Sarah Rector, que va ser la primera nena de color negre que van assimilar a blanca als Estats Units, perquè va ser la primera milmilionària estadounidense de color, no? Llavors, aquesta nena, després de la guerra, el 1902, era una esclava dels indis d'allà, dels natius, i quan els dels nord van guanyar la guerra, van decidir doncs abolir l'esclavitud. I una de les coses que van fer amb la reubicació dels indis, que aquesta llei doncs, li van donar un nou terreny, va ser donar terrenys també als esclaus dels indis, no? Uh-huh. I aquesta nena, que amb 11 anys va heretar o li van donar un petit tros de terreny, òbviament, com era una esclava, doncs li van donar un molt dolent tros de terreny. I es va preocupar molt, no? Perquè al final, hòstia, no podia conrear, no podia fer res, no?, aquesta nena. Però va passar per allà una companyia d'un tal Rockefeller, no?, que es deia Standard Oil.
I, ho coneixem, sí.
Sí, i va decidir jugar-li el terreny i van trobar el pou de petroli més gran d'Estats Units. I es va convertir la primera nena negra dels Estats Units, no? I,
bona història, bona història.
Doncs aquesta similitud és el mateix que el que li passaria a algú d'Albacete ara mateix, uh-huh, que està cultivant el que vulguis, ¿vale?, i està empenyat, està encaficat a continuar amb aquest procediment, quan no s'ha donat que tens un petroli que et ve de dalt i que el pots recollir i pots vendre'l molt més car que no pas el que estàs cultivant, no?
Avui parlant amb José Elías, el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, parlant de la situació de l'energia. D'aquí una estona conversaré també amb l'economista Santiago Niño Becerra, el coneixes, no? És una mica, sí, pessimista, no?, diries, ell?
Jo també.
Tu també, eh? Sé que m'alertarà amb les dades i xifres d'aquesta crisi que s'està aguditzant. A tu t'espanta, i tu que coneixes tots els sectors i com que tens empreses en diferents sectors, t'espanta el futur immediat, i quin consell donaries també als petits i mitjans empresaris que ara mateix t'escolten, José?
Jo crec que tenim un problema molt gran amb l'energia. Jo crec que el 80% dels bars no aguantaran. O sigui, tenim una...
El 80% dels bars, estàs dient?
I restaurants, sí. Uh-huh. L'altre dia vaig passar pel bar que està sota la meva oficina i l'home em va dir molt preocupat que havia pagat aquest mes 7.000 euros, no? No s'aguanta, perquè ell i la seva dona tenen un sou que el treuen del bar, però si han de pagar 7.000 euros, doncs no guanyen per pagar la llum. Llavors, probablement aquesta gent tancarà, i això, jo crec que la gent no és conscient de lo que implica pagar l'energia a 400 euros megawatt. Qualsevol empresa per sobre de 80 mor amb un plaç de 9 o 10 mesos. Llavors, estem pagant, aquest d'agost hem pagat a 400. La gent, clar, això ho veu quan li arriba el rebut. Un rebut el pots pagar perquè tens estalvis, el segon, el tercer, als 8 mesos tanques. És que no n'hi ha més. Llavors, la solució passa per baixar el cost de la llum d'una forma molt abrupta i molt ràpidament. I quan parlo amb alguns estaments, no els veig amb la premura que jo tinc. I jo crec que jo estic molt preocupat per l'economia.
A vegades fins que no ens ho trobem a sobre, a vegades com va passar també amb la pandèmia, no?, que les ajudes van arribar a l'últim minut i per decret, no? Potser passarà això, no?, que quan es vegi l'aigua al coll, perquè encara no es veu, potser es diran aquestes ajudes, però potser anirem tard, no?, que és el que demanes avui.
El problema és que Espanya no pesa a Europa, amb la qual cosa el que passi a Espanya a Europa tant se li fot, i les empreses no pesen al govern espanyol ara. O sigui, s'estan preocupant de que la gent no pagui 80 euros de llum al seu pis, que està bé i ho hem de fer, però s'haurien de preocupar que l'empresa que dona treball a aquesta gent per pagar la llum del seu pis, doncs no tanqués. I jo no veig ningú preocupat per aquest tema, no?
Doncs sí, perquè les empreses estan preocupades, i per això portem aquí a empresaris i el Revolució, perquè ho expliquin, no? I consells, tu, perquè estàs a diferents sectors, no? Quin consell li donaries, a part de tocar el tema de l'energia, quan ve una crisi econòmica, tu que també has vist oportunitats, què diries, no?, o què hem de fer? en una època de crisi, a part del tema de l'energia, ho dic per tocar altres temes.
Mira, el problema de les crisis és que no es planifiquen, no? I quan la tens a sobre ja és tard, normalment. Llavors, a les crisis tens un problema normalment de liquiditat, de préstecs, estancant els préstecs perquè comencen a caure les empreses, i això és una mica com una epidèmia, no? I no t'ha d'agafar amb molt de deute, perquè llavors, o en un període de creixement, que és normal en una empresa que estigui creixent i estigui endeutada, doncs això no és bo per la crisi, i després el que tingui espai per produir-se la pròpia energia, que ho faci.
I els joves que ara mateix volen ser emprenedors i es volen arriscar, és un bon moment o que s'esperin?
Jo em vaig fer ric el 2009.
O sigui, quan estàvem amb la crisi.
Jo crec que el moment per millor per fer-se ric és la crisi.
Ah, sí? Perquè hi ha unes oportunitats, unes escletxes.
Perquè al moment que va tot bé, tot és molt evident. Llavors, quan pots treure un profit addicional és amb la crisi.
Que bé.
S'ha de comprar amb crisi i s'ha de vendre quan funcionen les coses bé.
S'ha de comprar, torna'm a repetir aquesta frase, s'ha de...
Es compra amb crisi.
Es compra amb crisi.
I es ven quan funcionen bé.
I es ven quan funciona bé.
I has de tenir molta paciència.
I paciència. Això sí, això també m'ho deies al Revolució TV3. Si mires cap al futur, quins sectors veus amb una salut més robusta i quins ho passaran malament? Quins són els tres sectors que veus per invertir perquè funcionaran amb una salut més robusta ara mateix? I quins són els sectors que ho passaran més malament? Abans comentaves la restauració per un tema també de l'energia, no? Perquè tot està relacionat.
Jo crec que al final la piràmide de Maslow està molt clara, no? O sigui, la gent... Jo, en temps de crisi, faig el que faig des dels 8 del matí, no? Em llevo, encenc la llum, obro l'aigua, menjo... saps? O sigui, al final, en crisi, sortiràs al Tibidabo? Pues si tens calés, sí, i si no tens, no sortiràs, però dinar, hauràs de dinar, no? Amb la qual cosa, lo troncal, jo estic invertint ara en renovables, en medicina, perquè, clar, la gent viu més anys i volem viure bé, no? Amb alimentació, amb agricultura, coses molt troncals. Al final, la gent ha de menjar.
I els sectors que no hi creus tant i que ho passaran més malament?
Pues tot el més relacionat amb l'oci i amb... O sigui, al final, quan tu no tens calés, ho redueixes tot a lo mínim que has de fer per viure. Jo crec que aquesta crisi durarà 2 o 3 anys.
2 o 3 anys? Ho tens clar?
Sí.
2 o 3 anys, estem al 2022, 3, 25, 26, fins 25. Sembles, un dia us heu d'ajuntar al BCR, tu, perquè us sembleu amb aquests pronòstics, eh?
Bueno, jo crec que el que hagi de fer d'emprenedor, ara s'hauria d'anar als Estats Units. Normalment Amèrica comença abans a remuntar i Europa triga un any més. Crec que a Europa, doncs, fins que no ens donem compte, triguem una mica més en prendre les mesures, amb la qual jo crec que si estem ara al 23, conto que Europa sortirà al 27.
Al 27, eh? Tu comptes que Europa sortirà al 27 de la crisi.
I Amèrica 25-26.
25-26. Ah, quina mandra, ara, tornar... Un dia, escolta, un dia et puc convidar amb BCR. T'agradaria conversar amb ell?
Sí, m'encantaria.
Ah, doncs un dia us convido els dos, perquè, clar, us veig que no sou gaire optimistes. Per cert, els errors principals que cometen alguns empresaris, em diries que són no pensar en aquesta mirada llarga, en aquest llarg plaç que tu ja ho tens clar, no? És a dir, o alguns empresaris segur que tenen clar, doncs, que anem a una crisi que durarà uns anys i que, per tant, fins al 26 s'ha de tenir en compte, no?
Jo crec que el que no vegi que està ara en una crisi galopant té un problema seriós. Perquè és que qualsevol cosa... O sigui, el sector alimentació, per exemple, amb la sirena, compta que no hem pogut repercutir i la majoria dels retails no han incrementat els costos proporcional al que ells han rebut. O sigui, amb la qual cosa, a final d'aquest any, els resultats de les empreses seran catastròfics. I això impactarà amb les possibles refinançaments de les empreses que no tindran accés a crèdit.
Déu-n'hi-do. Escolta, José Elías, hem d'anar acabant. Per acabar, les decisions no les prens tu sol, les prens amb el teu nucli dur, no, normalment?
Sí, sempre.
Quanta gent forma aquest nucli dur?
7-8.
7-8 persones. Molt bé. Escolta, se'ns ha fet curt. Seguiríem parlant de més temes.
Molt bé, quan vulguis.
T'ho has passat bé?
Sí, està bé.
I felicitats també pel català, pel teu català, eh? Sí. El català de José Elías, que a vegades a TV3 se'l sentia en castellà, doncs escolta, també un català fantàstic. Gràcies per visitar avui el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
Acabem programa i ho fem amb tota l'artilleria. És el moment d'escoltar un dels grans de l'anàlisi econòmica de casa nostra, Santiago Niño Becerra. No us perdeu els pròxims minuts. Santiago Niño Becerra, què tal? Bona nit.
Chantal, què tal? Bona nit, bona nit.
La gran notícia dels darrers dies és la mort, com sabem, de la reina Elisabet II d'Anglaterra. L'impacte ha estat molt gran a tot el món, però a nivell econòmic, volem saber, la seva mort pot tenir alguna conseqüència? L'economia europea notarà que ara el rei és Carles III?
Bueno, el que tothom diu és que la regna era una extraordinària bona diplomàtica i representant del seu país allà on anava. Ara és cert que viatjava poc, més bé anaven a veure-la, però era molt bona representant. Tenia simpatia, tenia, bueno, don de gentes. I això era molt positiu, evidentment, per tots els empresaris que anaven a darrere d'ella per fer negocis i per arribar a tractes, no? Acords. Sembla ser que l'actual rei, el seu fill, no té aquest don de gente, sembla ser, per al que es comenta. De fet, avui dia, a no ser que sigui un cap d'estat tipus el president dels Estats Units o el president de França, que tenen un poder executiu, els altres caps d'estat, i aquí poso el president d'Alemanya o el rei d'Anglaterra, la seva funció més que res de representant. No dic ornamental, però sí de representant. Això implica, evidentment, que la seva tasca, sobretot, és diplomàtica.
Molt bé. Un cop dit això, avui volia parlar també amb Santiago d'una cosa que m'ha sorprès, no? Perquè Santiago directament no m'ho creia, no? Economistes de prestigi deien, i atenció, sabem que venim parlant de la crisi econòmica, etcètera, etcètera, que avui tocarem amb Santiago, emmagatzemem menjar, aigua i diners en efectiu, perquè la crisi que ve és tremenda, de debò. A mi em sembla massa alarmista, massa groc aquest titular, Santiago.
Bueno, a veure, això ho ha dit un membre d'una empresa que es diu GNS Economics, és una empresa finlandesa que està especialitzada en la gestió de problemes, desastres, etcètera, etcètera. Llavors, ells han fet, repeteixo el nom, GNS Economics. Els que ens estan sentint poden anar, quan acaben el programa, d'entrar a Google i mirar-ho, no? Hi ha informació sobre aquesta empresa. Ells diuen que ve una situació dolentíssima, sobretot perquè hi haurà desabastiments causats perquè les cadenes logístiques encara no s'han reprès, problemes energètics, problemes de transport, i això farà que, bueno, faltin, hi hagi mancança d'elements necessaris, inclús menjar i aigua mineral. Clar, ara tu em preguntaràs, i tu creus que això passarà?
Sí, a mi em sembla molt exagerat, realment, eh?
Sí, però sí. De tota manera, tu haguessis dit el 2019 que un any i pico després no hi hauria paper higiènic a les botigues?
No, és veritat que amb la pandèmia van passar coses que no ens esperàvem i a la vida mai sabem, no, el que pot venir i les conseqüències d'una crisi econòmica. Sí.
Jo personalment, jo no crec que arribem a aquesta situació tan, tan terrible que pinten aquesta gent. Ara, jo crec que el que aquestes empreses, no és l'única que fa estudis d'aquest tipus, el que aquestes empreses diuen s'ha de prendre com a tendència. És a dir, que les coses clar, aniran pitjor, sí. Aniran
la tendència,
pitjor.
Perquè tu també, abans de fer aquesta secció, m'has enviat un missatge que deia hem de parlar d'això, no? Que la Comissió Europea està disposada a aprovar un pla per fer front als talls de gas, no? De Putin. Sí. I per tant, això també vol dir alguna cosa.
Sí, això realment és complicat. És a dir, a mi em va... fa uns dies em va arribar una captura d'un tuit que deia que la Comissió Europea... un tuit des de Brussel·les, que deia que la Comissió Europea estava estudiant reduir 4 hores diàries o tallar 4 hores diàries l'electricitat als països durant els mesos de més fred. Jo ho vaig agafar, li vaig donar les gràcies a la persona que em va enviar aquesta captura, però és que avui realment he llegit que això, a veure, de moment és una notícia o és una projecció de notícia, no està res signat, però sembla ser que sí, que els tres van per aquí. I si això és cert, s'obre un ventall de possibilitats i de situacions realment que poden ser molt complicades. Per exemple, qui decideix quines 4 hores? Entre 3 i 4 hores. Qui decideix quan? Qui decideix com? No és el mateix una zona turística que una zona industrial. I no és el mateix una zona industrial que tingui indústries electrointensives que altres que siguin no electrointensives. De tota manera, això és un problema, imagina la teva vida amb 3 hores menys, ja no diguem 4, 3 hores menys d'electricitat a casa, no? A casa o a la feina, on sigui, no? És a dir, això implicarà una reprogramació d'horaris, etc.
Ja.
Però per mi...
Segueixo pensant que és exagerat, Per cert, que avui, abans hem parlat amb José Elías, no?, d'energies, i deia que hem d'intentar solventar-ho, no?, i que podem crear molta energia des d'aquí. Un dia m'agradaria que féssim una conversa amb tu i ell, val?, per parlar d'aquest tema, però s'hauran de proposar solucions, està clar, no? I crear altres maneres d'energia si tenim un problema.
Sí, però per mi, Chantal, el més preocupant d'aquest tema és que això es proposi. És a dir, que siguin 3, siguin 2 o siguin 4, això ja ho decidirà qui ho tingui de decidir, però s'està parlant d'això.
A mi, en la línia que parlem, atenció, perquè una proposta d'un Premi Nobel de Física italià, Giorgio Parisi, molta gent s'ha rigut a les xarxes socials, però potser cal tenir en compte el rerefons. Ha proposat, i em sembla surrealista avui també, bullir la pasta posant l'aigua a bullir i un cop bull apagar-la i que la pasta es faci amb l'escalfor, però sense que calgui l'ebullició, diu que permetria estalviar 8 minuts de gas cada vegada. I estic segur que sí, són 8 minuts de gas de moltíssima gent, són molts minuts. Bé, a mi em sembla una mica exagerat també aquesta...
Chantal, vale. Però tu i jo sabem, i tu i jo i més gent, sabem que hi ha carrers a Barcelona que per circulant de nit per aquests carrers s'has de portar ulleres de sol, perquè la luminositat que hi ha a aquests carrers és brutal. Brutal i exagerada. Jo estic segur que es baixa la intensitat d'aquests carrers un 5% i no es nota absolutament res. I l'estalvi seria brutal. És a dir, és que jo crec que amb petites accions, per exemple, no he provat, però amb això que diu aquest Premi Nobel de Física, no?, per bullir la pasta, amb petites accions jo estic convençut que es pot estalviar molta energia i a la vegada incrementant la productivitat del quilowatt, que als anys 70 i 80 amb la crisi del petroli es va fer. És a dir, entre els anys 70 i els anys 90 la productivitat del quilowatt a nivell industrial, però la productivitat del quilowatt es va disparar. Per exemple, dels aïllaments de les vivendes. Amb un bon aïllament, l'estalvi d'energia en una vivenda és brutal. És cert que els fons Next Generation, una part, els vol fer això. Però, bueno, el temps va passant i, de moment, es fan poques coses.
Santiago, et poso quatre escenaris en aquest final de secció de la crisi que han comentat molts economistes del món. Hi ha quatre escenaris, eh? Recessió oficial el 2023, estaflació com en la dècada del 1970, escenari 3, forta desacceleració però sense caure en una recessió, això ho han dit també tècnics del Fons Monetari Internacional, i escenari 4, creixement a la zona euro però molt més a poc del previst, segons experts del Banc Mundial. Dels quatre escenaris que et dic, amb quin et quedes, Santiago?
Bueno, és que jo crec que escenaris purs no hi haurà. És a dir, jo agafo les previsions, per exemple, del Fons Monetari Internacional i jo crec que hi haurà... anem a una... i de l'OCDE, jo crec que ja anem a un mosaic. És a dir, que unes zones sí, unes zones menys i unes zones res. Jo crec que clarament d'aquesta situació Europa serà la que perdrà més. Estats Units té un problema intern molt fort, un problema intern social, eh? És a dir, el país està pràcticament dividit en dos, a nivell polític i també a nivell econòmic, no? Problemes, el que dèiem abans, problemes d'abastiment pot arribar bé, sobretot en certs punts, en certs moments, i jo, evidentment, el que suggeriria, no recomanaria, però suggeriria, és que, bueno, un raconet d'estalvi s'ha de tenir.
Uh-huh. Molt bé. Estem parlant que ho notarem més per acabar els dos primers trimestres del pròxim any?
Sí, però és que, a veure, és que això és molt complicat, Chantal. Això és molt complicat perquè, per exemple, avui som diumenge. Dimarts el Banc Central Europeu va publicar previsions. 2022, inflació mitja, 8,1%, vale? Al juny sí, d'aquest any, deia el 6,8.
Clar.
2023, 5,5%. El juny deia 3,5. És a dir, és que les coses estan canviant d'un dia per l'altre.
Clar. Molt bé, doncs seguirem parlant d'economia i jo crec que aquesta temporada amb el Santiago tindrem molts temes per tocar. Com sempre, un plaer escoltar-te. Gràcies, Santiago Niño Becerra.
Molt bé, gràcies a tu, Chantal.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Oients, acabem el programa, acabem amb una frase de Helen Keller, una escriptora americana cega i sorda, que va ser un exemple de superació i de defensa dels drets de la gent amb alguna discapacitat. És aquesta. O la vida és una aventura agosarada o no és res de res. Per pensar-hi, oients, recordeu que ens escoltem sempre els dissabtes a l'API web de Catalunya Ràdio i diumenges a l'antena a les 10. Gràcies i fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Passa bé, passa bé, passa bé.